Els centres escolars de primària i secundària de l'Escala s'adhereixen a la vaga amb un seguiment d'entre el 85 i el 90% de l'equip docent. Els serveis mínims han transcorregut amb normalitat durant la jornada i menys d'un 15% de l'alumnat ha assistit a les aules. Entre les proclames dels professionals hi ha una reducció de les ràtios, una disminució de la burocràcia o l'equiparació salarial amb la resta de comunitats autònomes. En Comú l'Escala demana aplicar la taxa turística a polítiques d'habitatge. El grup municipal creu que la taxa turística pot ser un bon recurs de finançament per desenvolupar el nou pla d'habitatge. Els comuns reclamen la intervenció en el parc d'habitatge del municipi i la creació d'una àrea d'habitatge dins l'Ajuntament. El consistori instal·larà una zona d'esbarjo per gossos al parc infantil que hi ha actualment a la carretera del Bons, que ha quedat en desús després dels nous elements instal·lats a l'entorn del local social del Camp dels Pilans. Té un cost de 20.000 euros i estarà acabat durant el mes de març. El periodista de Canal 10, Ivan García, compareix al Congrés per la futura llei de l'Estatut de l'Esportista. En una intervenció de 15 minuts explicava les problemàtiques reals amb les que es troben aquells que practiquen esports federats amb alguna dificultat. El va convidar l'escalenca Edna Estrems. I el Club Patinatge té llista d'espera, està celebrant els primers 5 anys de vida, continua bategant a bon ritme i cada dia té més visibilitat amb les exhibicions de Nadal i estiu i a les competicions que fa. L'esport ha tingut una gran rebuda i, com dèiem, fins i tot hi ha llista d'espera. I pel que fa a la previsió meteorològica, temps molt variable, amb cel més serè al matí i centre del dia, però la propera matinada tornarem a tenir xàfecs i ruixats, amb ambient més temperat. Fins aquí el butlletí d'aquest dimecres 11 de febrer. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on parlarem, bona part d'aquesta segona hora, de les disfresses que pot tenir la natura. Parlarem de medi ambient com toca els dimecres i acabarem el programa d'avui descobrint uns altres dels més gegants del nostre mar. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar.
Parlem de medi ambient, parlem de Medi Nostrum.
És dimecres i els dimecres ens toca parlar de medi ambient i per aquest motiu ja tenim a punt aquí el nostre fidel col·laborador, en Joan Ramon Mendo. Molt bona tarda.
Bona tarda, Marina.
Com estàs?
Bé, no he sortit volant perquè m'he posat moltes pedres a les butxaques.
I és important això, no sortir volant. I sembla que demà volarà tot.
Bé, veurem. Jo crec que les previsions, com a mínima, aquí a Camp de Tarragona, són les habituals en un episodi normal de mestral o amb una ponentada. I potser la por seria més extensiva a la zona metropolitana de Barcelona. on no estan tan acostumats al vent. Aquí, doncs, realment no sembla que hagi de passar cap desgràcia, però l'alarma, com acostuma a ser habitual, doncs hi està posada fins i tot quan no toca.
Veurem què passa demà. De fet, avui ja han tingut aquí episodis. Aquesta nit hem arribat als més de 80 km per hora aquí de vent. O sigui, que aquesta nit ja han tingut episodis de fortes ventades aquí a la zona. Però canviem de tema perquè avui ens vens a parlar de les disfresses de la natura. Què és això exactament?
Bé, de fet, he aprofitat que aquest cap de setmana és Carnaval i he pensat, doncs, home, un tema que pot ser interessant d'explicar als oients i que té relació, en certa manera, amb Carnaval, amb disfressar-se, amb aparentar el que un no és, doncs és una cosa que la natura passa molt més habitualment del que ens pensem i, de fet, és una de les principals estratègies de supervivència que tenen molts animals, ja siguin insectes, ja siguin ocells, ja siguin mamífers, fins i tot alguns amfibis, alguns rèptils, adopten aquestes estratègies, que bàsicament són tres, per fer-ho una mica senzill, tampoc entrarem en molt de detall, no és l'objectiu d'aquesta secció, doncs fer una classe magistral, ni molt menys, però sí doncs fer amb un to divulgatiu una mica de repàs d'aquestes estratègies, que totes elles s'emmarquen dins de l'evolució dels organismes, dins de l'evolució tant d'animals com de plantes, també parlarem una mica de plantes, i és aquesta pressió evolutiva, això ho explicarem al final, la que fa que aquests animals o plantes es disfressin, és a dir, puguin adoptar alguna d'aquestes tres estratègies. Bé, bàsicament es basarien, doncs, en desaparèixer, aquesta seria una. Bueno, a veure, fem-ho més senzill. Són tres, vale? Una seria camuflatge.
A mi m'encanta. Quan veig els pops allí que canvien de color, això m'encanta.
Aquest seria... El camuflatge seria una de les estratègies, en aquest cas, correctament, com esmentes, és la del pop, que seria fondre's amb l'entorn. De fet, també comentarem alguns altres animals a banda del pop que fan servir aquesta estratègia. Aquesta seria el camuflatge, pròpiament dit, d'acord? És a dir, tu et fas passar per al teu entorn, perquè no se't pugui veure. Una altra estratègia és semblant, però no és el mateix, i és el mimetisme, és a dir, quan un ésser viu imita a un altre ésser viu, que pot ser fins i tot un animal que imiti una planta, o un animal que imiti un altre animal, o una planta que imiti un animal. Uh-huh. Aquest seria la segona estratègia. I la tercera, que té un nom una mica més tècnic, però que també és molt senzill d'entendre, el nom tècnic és aposematisme, és a dir, la coloració aposemàtica, que és tot el contrari. En comptes de desaparèixer, fer-se invisible, mimetitzar-se, el que persegueix la coloració aposemàtica és destacar de manera que amb uns patrons que explicarem, patrons de colors, patrons determinats en la forma fins i tot d'algun animal, indiquen a un possible depredador que allò no és bo, que pot tenir mal gust, pot ser tòxic, que pot ser verinós, que pot ser perillós. Llavors, aquesta tercera estratègia, l'aposematisme, doncs consistiria en això, en advertir a possibles depredadors, especialment, que hi ha un cert perill si intenten, fins i tot si només ho intenten, menjar-se aquell altre ésser viu. Bé, dins d'aquestes estratègies, doncs, hi haurien diferents patrons, diferents maneres de fer-ho, no?, que una seria, com deia abans, desaparèixer, és a dir, confondre's, fer-se invisible amb l'entorn. Una altra seria advertir, que seria aquesta darrera que hem comentat. Una altra seria enganyar o confondre, que justament és això, no? Fer-se passar per una cosa que no ets. I llavors, quan el depredador veu aquell animal o aquella planta que es fa passar per una cosa que no és, dubte. I aquest dubte pot servir simplement doncs, perquè la presa s'escapi. Pot ser una manera de sobreviure. Molt bé, dins de tot aquest conjunt d'estratègies hi trobaríem doncs, això, aquestes coloracions que de vegades doncs, són fins i tot estrambòtiques, podríem dir, que són rares, que realment quan combines colors, per exemple, una molt habitual per advertir de perill és el negre i el groc, o el negre i el vermell. Són patrons de colors que acostumen a indicar compte, no em toquis perquè et pots intoxicar o et pot passar alguna cosa desagradable. De fet, aquests patrons s'han copiat en alguns camps de l'àmbit de les persones, com, per exemple, en camps com la prevenció de riscos laborals, com la seguretat a la indústria. Llavors et pots trobar senyals de perill que justament combinen el groc i el negre. De fet, el símbol d'alerta acostuma a ser un signe d'exclamació de color negre amb un fons de color groc. Mm-hmm. Això és el que t'indica, per exemple, alerta, no? Bé, passem a explicar una mica cadascuna d'aquestes estratègies. El camuflatge seria això, doncs, confondre'ns. Amb l'entorn t'has posat molt encertadament l'exemple del pop.
És que els pops és increïble, quan ho veus, això.
De fet, hi ha un altre animal molt marítim i molt nostre, que és un peix, i que és l'escòrpora. Uh-huh. Que segurament, no sé si n'hauràs menjat amb caldo, són boníssimes per fer brou de peix, les escòrpores entre altres peixos de roca. I l'escòrpora fa servir precisament aquesta estratègia, és a dir, la seva coloració permet que es camufli completament entre les roques. És a dir, tu pots tenir una escòrpora, tu estàs fent submarinisme, i tens una escòrpora a dos pams i no la veus. Quan la veus? Quan es belluga una mica. O si t'acostes massa i s'espanta. Llavors és quan normalment les detectes. Amb els pops també. El pop, té... A més, el pop té una característica que és aquesta... com en podríem dir? Plasticitat. Té una plasticitat pròpia per canviar de colors, per adaptar-se a l'entorn a sobre del qual està o a l'entorn per on viu, no? I pot passar a tenir un color clar si està en un entorn sorrenc, a tenir un color més fosc si està doncs, a sobre de roques. L'objectiu final sempre és no ser vist. Després, com deia, el mimetisme implicaria semblar una altra cosa que no ets. Per exemple, i aquest acostuma a ser la majoria de vegades, un animal inofensiu que adopta l'aspecte d'un animal perillós. És a dir, un animal que no té cap tipus de verí, no té cap substància tòxica, no té cap mecanisme de defensa, simplement pot sobreviure semblant un altre animal que sí que té verí, toxines o un comportiu. Aquí entrarien moltes estratègies de molts grups d'animals, ja no només de coloració, sinó també de comportament. Per exemple, ara em ve al cap la serp d'aigua, la Natrix maura, és una culebra, és a dir, que és una serp que no té verí, que no és perillosa pels humans, si és una espècie depredadora, que pot menjar petits peixos, petits amfibis. I justament l'estratègia de la serp d'aigua és bufar. Bufar, que seria, doncs... Bueno, en anglès es diu hiss, que és el que fan els gats, també.
Però... Sí, no sé si bufen exactament els gats.
Bueno, no és ben bé com els gats. L'altre animal al que imiten les serps d'aigua és l'escurçó. Uh-huh. I fins i tot amb el patró de colors no és ben bé el mateix, la forma tampoc és la mateixa, el cap d'una culebra i les pupil·les d'una culebra no s'assemblen a les d'un escurçó. L'escurçó té el cap més triangular... I sí que, en canvi, els colors, el patró de colors marró, negre, doncs és una mica semblant, però sobretot és això, quan la culebra, quan la serp d'aigua se sent en perill, bufa, igual com ho faria un escurçó. Llavors aquest bufit posa el depredador o la persona que està a prop en alerta. Molt bé. En quant a la tercera estratègia, doncs, que és aquesta que dèiem que té un nom una mica més estrany, l'aposematisme, coloració aposemàtica, doncs aquí, ara veurem, he fet una recopilació d'exemples, especialment d'animals que viuen a Catalunya, però jo crec que és important quan fem divulgació. Clar, estem molt acostumats a veure documentals de països exòtics, de països tropicals, subtropicals, on la biodiversitat és mil vegades superior a la que tenim als països mediterranis, als països europeus. Llavors, clar, qualsevol d'aquestes tres estratègies de les que avui estem parlant, doncs de seguida ens vindria al cap qualsevol d'aquests documentals, doncs el típic, no?, d'un insecte que sembla una fulla, que és pràcticament idèntic a una fulla, o que té tot el cos ple de punxes i, per tant, sembla una planta amb punxes. No? D'aquests exemples, sobretot d'insectes, n'hi ha molts en aquests països tropicals, subtropicals, on hi ha molta competència, hi ha molta depredació. Llavors, les estratègies de supervivència estan a l'ordre del dia. Aquí també hi ha una pressió evolutiva, hi ha una depredació, però pel tipus de clima, pel tipus d'hàbitats que tenim a l'entorn mediterrani, doncs no és tan exagerat, ni tampoc tenim un nombre tan elevat d'espècies.
No en solem tenir tant altres d'espècies que es camuflin.
Clar, correcte. Per això quan ens expliquen tot el que hi ha al món, quedem meravellats, òbviament, però jo crec que falta, seria interessant des de mitjans com aquest, no?, doncs fer difusió del patrimoni que tenim a Catalunya, del que tenim a casa nostra. I precisament aquests animals dels que parlarem avui, sobretot els que es camuflen, són molt difícils de veure al camp. Tu quan fas una sortida de camp, a no ser que estiguis fent un mostreig, a no ser que portis alguna mena d'equipament adequat per capturar insectes, la majoria passen completament desapercebuts. I ja, bé, comencem ja a parlar del camuflatge. Hi ha alguns casos que són bastant espectaculars. Tenim una mena de saltamartí, que és bastant gran de tamany, que és el llagost verd. El nom científic és Tetigonia veridissima. I, com indica el seu nom, és de color verd, completament verd. A més, és un verd que és un verd molt vegetal. És un verd que es pot integrar completament amb fulles verdes, amb un lloc on hi ha una vegetació abundant, on hi ha una vegetació humida.
Jo crec que aquest l'he vist, i que un dia em vaig pagar un susto per això, perquè pensava que anava a tocar una fulla i va ser un bitxo d'aquests.
És molt probable. A veure, no, aquests en concret, el llagost verd, no és que sigui molt freqüent, no és una espècie molt abundant, però sí doncs que quan la veus és relativament fàcil d'identificar, perquè és un saltamartí bastant gran. No és allò que hagis de buscar un insecte petitet, allò amagat dins d'una flor. No, no, no. Aquest és... De la mateixa manera, també hi ha un altre insecte que està emparentat amb les mantis, en català pregadeus. No sé si tothom coneix aquest nom català de les mantis, els pregadeus.
Perquè, jo no coneixia.
Perquè tenen aquesta forma de braç, de posar els braços com si estiguessin pregant, no? Per això se'ls anomena pregadeus. Doncs dins d'aquesta família de les mantis, mantoïdeus, pregadeus, hi ha un en concret que és un mestre del camuflatge. Aquest no té nom vulgar, o almenys no l'he trobat, i és l'empusa pennata. L'empusa pennata no és, podríem dir, com les mantis que podem tenir al cap, que són de color verd i que de seguida es posen en actitud defensiva, allò obrint les potes. L'empusa pennata és una mantis molt discreta, que té una coloració fragmentada, i precisament aquesta coloració fragmentada, que no és verda, sinó que és d'una tonalitat més aviat marró, grisosa, permet que es camufli completament a dins d'una bardissa, a dins d'un esbarzer, a dins d'una argilaga que està mig seca. És a dir, que és un animal realment molt críptic. I no parlarem de criptomonedes, que segur que et sona. Doncs la paraula cripto ve precisament d'aquí, no? D'amagar-se. Tot allò que és críptic vol dir que té la capacitat d'amagar-se. També tindríem exemples Bé, abans hem esmentat alguns animals que no són insectes. Hem esmentat el pop, que és un gasteròpode. De fet, la gran família on estaria el pop seria doncs compartida amb les cloïsses, amb els cargols. Aquests no són gasteròpodes, però sí que la família que hi ha per sobre doncs seria aquesta. És a dir, són invertebrats, però no són peixos, no són insectes. Aquí estarien els pops, les sípies, els calamars. Tota aquesta família té una certa capacitat de camuflar-se. Quan a peixos ja n'hem esmentat un, que seria l'escòrpora, que es camufla molt bé a les roques litorals. Un altre seria el llenguado i parents del llenguado, el rèmol, etc., que es camuflen a la sorra. Precisament per això són plans i per aquest motiu tenen algunes petites taques més fosques, perquè normalment la sorra no és uniforme. Llavors, quan estan a la sorra, s'enterren una mica i fins i tot si no estan completament enterrats, aquesta coloració els permet passar desapercebuts, confondre's totalment amb la sorra. Això és bo per dos bandes. Per una banda, és menys probable que els ataqui un depredador, perquè el depredador no els veu. I per una altra banda, els ajuda a depredar, perquè tots aquests peixos, llenguados, rèmols, etc., són... Ara no em ve al cap el nom d'aquest que és tan bo per menjar. Marina.
El què?
Aquest peix que és pla, que viu al fons del mar.
Una manta.
No, però la manta és la família dels taurons. No, jo vinc amb la família dels llenguados, el rap.
El rap.
Ara m'ha vingut el nom. Doncs el rap també estaria dins d'aquest grup de peixos que s'amaguen, que es mimetitzen amb el fons. Després, hi hauria molts, de fet, la major part de peixos tenen una habilitat o capacitat de passar desapercebuts, que és molt simple, és una cosa realment a nivell evolutiu molt bàsica. I és que la part de l'esquena és més fosca que la part del ventre. Llavors, el peix, quan està nedant, i normalment quan ho fan en grups, doncs, si els hi toca el sol, un dia assolellat, si els hi toca el sol, justament l'efecte que té aquesta il·luminació per sobre en contrast amb la il·luminació per sota, que és més clara, produeix que no es vegi molt bé la silueta del peix. Llavors, normalment els depredadors, que acostumen a ser ocells marins, també pot passar amb peixos de riu. Aquí, de fet, d'ocells que depredin peixos de riu, tindríem un que és molt bonic i molt emblemàtic, que és el blauet. No sé si l'has vist mai, és un ocell, com el seu nom indica,
blau.
Majoritàriament blau, que té un bec bastant llarg i un cap bastant gran en comparació al cos. I aquestes capbussades, quan veu doncs, un peix que sigui adequat per mida. No? Llavors, clar, tenen també els ocells que depreden peixos, tenen la vista ja més adaptada per poder captar doncs, aquestes siluetes. No? Però tot i això, normalment s'han de capbussar, i un cop són dins de l'aigua, això són dècimes de segon, un cop són dins de l'aigua és quan enganxen amb el bec el peix. Llavors, quan hi ha molts peixos junts, quan formen aquests cardúmens, aquests bancs de peixos de milers o centenars de milers, doncs pels depredadors, aquest contrast de colors entre el llom, entre l'esquena i el ventre, doncs s'utilitza normalment per despistar, perquè el depredador doncs, no sàpiga ben bé si està perseguint el peix de dalt o el peix de sota. Llavors, dins d'aquest grup, doncs, bueno, tots els peixos gregaris, sardines, seitons, barats, sorells, en tenim la tira. Bé, tornem als insectes per parlar, seguir parlant de camuflatge.
Uh-huh.
Tindríem les papallones. Les papallones és un món fascinant. A Catalunya, per sort, tenim un nombre bastant important d'espècies de papallones, no només de les diurnes, també de les nocturnes, que es diuen arnes. I podria posar algun exemple. Per exemple, de les diurnes, tenen noms molt curiosos, les papallones, el nom català, el nom vulgar que se'ls ha donat. En tenim una que es diu el fauna petit. nom científic, Hiparchia Hermione. I aquest fauna petit és un membre d'aquest gènere, del gènere Hiparchia, que tots ells tenen en comú un patró de colors a les ales que fa que quan estan al terra, a prop d'una roca, en zones, diguem, obertes, quan es queden parats i pleguen les ales, són pràcticament invisibles. És una cosa curiosíssima, perquè els veus volar i quan estan volant, efectivament, ets capaç de distingir fins i tot quina espècie és. Però quan paren i es queden al terra, fins i tot intentant fer una foto, allò que vas a buscar la papallona aquesta en concret, quan són al terra és complicadíssim fins i tot enfocar-los, una cosa tan senzilla com enfocar, no? I són papallones bastant difícils de fotografiar, aquestes en concret, les del gènere Hiparchia. N'hi ha altres que no, n'hi ha altres que són molt més visibles. Després, en quant a les... posaré dos exemples més de papallones diurnes. N'hi ha una que és realment espectacular, que és la papallona de l'Arbós, que s'alimenta només, exclusivament, de les fulles de l'Arbós, el madroño, en castellà. Aquesta papallona, el nom científic és Caraxes jacius. Quan és adulta, té un patró de colors espectacular. És una papallona gran, per ser una papallona mediterrània, és de les més grans que tenim a Catalunya. I quan és una larva, i aquí ve la cosa interessant, que és més vulnerable perquè no pot volar, perquè es mou molt lentament, l'estratègia és justament ser invisible. Llavors, el color que té, ja no només imita el mateix color de les fulles de l'Arbós, que és la seva font d'alimentació, sinó que fins i tot els nervis o petites ferides que té la fulla també formen part de la coloració d'aquesta larva de la papallona de l'Arbós. És a dir, que realment costen molt de veure. Jo he fet alguna sortida de camp per trobar-ne, i la pista no acostuma a ser veure l'oruga, sinó veure la fulla que s'ha menjat l'oruga. És la manera...
Però per això has de tenir molta paciència.
Sí, realment, a més, no estan a tot arreu. De fet, els arbossos o els arbossars són un hàbitat relativament escàs, perquè els boscos no s'han deixat madurar, no s'han deixat créixer com tocaria, hi ha massa pins, i on hi ha pins, doncs, l'arbós no prolifera. Però, bueno, és un exemple molt interessant, el de la papallona de l'Arbós. Hi ha l'altra papallona, que és la llimonera, que no té res a veure amb els llimoners, però té aquest color llimona, que quan vola, doncs, torna a passar el mateix, és molt vistosa, quan la ves volar, doncs, és una papallona molt bonica, però just quan para, i si para en un lloc on hi ha fulles pàl·lides, doncs, realment, és mimètica, vull dir, és complicada de trobar, a no ser, doncs, que es bellugui, que torni a volar. Molt bé, i per últim ja deixaríem la part de papallones parlant d'una arna. He triat un exemple, n'hi ha molts, però n'he triat un en concret, que és l'arna de les corretjoles. La corretjola és una planta relativament habitual, en castellà és correhuela. I aquesta arna té unes orugues que depreden diferents tipus de plantes, però tenen una certa afició per aquestes corretjoles. Llavors, passa el mateix, en aquest cas a l'inversa, no? És l'adult el que té una coloració que es mimetitza amb l'escorça dels arbres. Acostuma a viure en entorns molt mediterranis, on hi ha alzines, i realment veure aquesta papallona a sobre de l'escorça d'una alzina és bastant complicat. Molt bé, anem a parlar de mimetisme. Semblar el que no ets. Això, en terminologia humana, podríem dir hipocresia, no?
Sí, sí.
Semblar o enganyar, fins i tot, o estafar. Seria una mena d'estafa natural, no?, d'aquests animals o plantes que intenten ser o fer veure que són una cosa que no són. Molt bé, tenim molts exemples, jo n'he triat només uns quants per fer-nos una idea. Per exemple, tenim unes vespes que imiten formigues. És a dir, tu veus una formigueta i dius, mira quina formiga més xula, però és una mica rara, no?, aquesta formiga, perquè va sola, perquè no té cap altra formiga al voltant, perquè té el cos molt, amb molts palets petitets, quan les formigues normalment no tenen aquest aspecte, no? I dius tu, això és una formiga, segur? Doncs resulta que és una vespa. De fet, hi ha tota una família d'aquest tipus de vespes que imiten formigues i s'anomenen vulgarment formigues de vellut. De vellut perquè tenen aquesta pilositat al cos, no? I la família en concret és la família Mutilidae, els mutílids, i la que s'acostuma a trobar, doncs, amb certa facilitat, no és molt abundant, però quan la veus és molt fàcil de distingir, és la Mutila europaea. Uh-huh. Més exemples. Arnes que imiten vespes. O sigui, tornem al concepte, eh? I tenim un animal que està imitant
a un altre
que és relativament perillós. Per tant, la seva estratègia de defensa és imitar, simplement, a l'altre animal perquè el confonguin amb l'animal que és perillós. Llavors, arnes que imiten vespes. Doncs en tenim una a Catalunya. Jo no l'he vist mai. No sé si aquí al Camp de Tarragona en tenim, perquè aquest exemple l'he trobat en una pàgina que recomano a tothom, a tots els oients, que la consultin. Una pàgina web que es diu El Medi Natural del Bages.
Em pensava que anaves a dir ChatGPT.
Això no és una pàgina web, perdona que corregeixi, és una app. Encara existeixen les planes web i encara hi ha...
Dinos... Ja, però com que ets tan abonat tu al chat, doncs...
Bueno, el ChatGPT ajuda en altres coses. El que és consulta fotogràfica, per exemple, el ChatGPT és bastant desastre.
Sí, sí, sí.
Llavors, quan vols identificar, o bé te'n vas amb una app especialitzada en identificar, o bé pots anar a aquestes webs, com aquesta que esmento, el Medi Natural del Bages, perquè té unes fitxes per a cada espècie de tots els tipus d'animals que hi ha en concret a la comarca del Bages, però n'hi ha molts que estan a altres comarques de Catalunya, lògicament, i tens una fitxa amb fotografies, no una, sinó diverses fotografies amb la descripció de l'hàbitat, de les costums de l'espècie. Vull dir, és una pàgina molt completa que recomano a tothom, fins i tot per finalitats educatives, és una pàgina molt xula. Doncs bé, en aquesta pàgina he trobat aquesta arna que imita una vespa, que se li diu vulgarment el borinot vespa, perquè té forma de borinot i colors de vespa. Però realment és una papallona, és un lepidòpter, i de les nocturnes, de les que anomenem arnes. El seu nom científic és, per si algú té curiositat, Cessia apiformis. Apiformis vol dir en forma d'abella. El dia més clar a l'aigua. Llavors, aquest seria un cas del que s'anomena mimetisme batesià. Hi ha dos tipus de mimetisme. El batesià és el mimetisme en el qual una espècie inofensiva, això ho hem comentat al principi, imita l'aparença d'una espècie que pot ser verinosa o tòxica, d'acord? I això evita que pugui ser depredada. Hi ha un altre mimetisme, que és una miqueta diferent, que se'n diu mullerià, mullerià perquè el senyor que ho va batejar es deia Muller, segurament alemany, i en aquest tipus de mimetisme hi ha dues o més espècies que totes elles són tòxiques, verinoses, perilloses o nocives. És a dir, que encara que siguin de diferents famílies animals, comparteixen un patró similar de coloració. Aquí vindria el que dèiem d'aquest patró negre i groc, que és bastant habitual a la natura per alertar de toxicitat o de perill o de verí. Un exemple serien les vespes, que coneixem tothom, i un altre exemple, que no és un insecte, sinó que és un amfibi, seria les salamandres. Ara parlarem d'aquest altre tipus d'estratègia. Bé, per acabar amb el mimetisme, hi hauria algunes mosques que s'anomenen sírfids, són de la família de les mosques, i que imiten la coloració i l'aspecte, fins i tot el vol, de vespes, abelles, abellots, d'acord? Doncs aquests sírfids, en realitat són mosques, però són mosques modificades al llarg de l'evolució perquè puguin semblar una cosa que no són. Molt bé. Anem a parlar ja de l'última estratègia, que és l'aposematisme o coloració aposemàtica, que és justament això que et comentava. Per exemple, els colors negre i groc, no? Bé, Parlàvem de les vespes, tothom té clar que la majoria de vespes tenen aquesta combinació de negre i groc. La vespa asiàtica, que és aquesta vespa introduïda, invasora, que pot ser més o menys perillosa, com totes les vespes. Normalment aquests animals, si no els molestes, si no els amenaces d'alguna manera, doncs van a la seva. Van a buscar aliment, van a buscar preses, perquè són carnívores. Totes les vespes són carnívores. Hi ha algunes vespes que són semicarnívores, podríem dir-ho així. Perquè
però
són...
les vespes a mi em sorprèn, perquè molt grans no són. No sé com deuen menjar, saps de què vull dir? O bé, què deuen menjar, millor dit?
De fet, clar, això és difícil de veure, però jo ho he vist. I precisament tinc un cas curiós, que ara que ho dius, de vespes depredant orugues de papallona de l'arbós. Te'n recordes que he dit abans que l'oruga de l'arbós és molt complicada de veure, etc, perquè és de color verd, perquè sembla que estigui amagada dins de la fulla. Doncs hi ha vespes autòctones, vull dir, no sé si és la vespa vulgar, ara parlarem dels diferents tipus de vespes que tenim a Catalunya. Doncs no recordo quina era, però sí que era una vespa que anava a l'arbós, buscava fulla per fulla on estava l'oruga i la prenia. Al cap de 10 minuts tornava al mateix arbós i anava buscant a una altra fulla fins a acabar deixant l'arbós completament net d'orugues. O sigui, imagina't si són eficients quan coneixen el truc del camuflatge. Bé, doncs també hi ha vespes que són parasitàries d'altres insectes. És a dir, són vespes, aquesta que dèiem abans, la formiga de vellut, que és una vespa, sense ales, però és una vespa. Aquesta parasita formigues, curiosament. És a dir que s'introdueix dins dels caus de les formigues, dins dels formiguers, i quan troba doncs, les larves, allò que estan ben sucoses, a punt de caramelo, doncs et dipositen un ou dins de cada larva. I aquell ou genera una larva de vespa petiteta que es menja per dins la larva de la formiga. Hi ha bastants exemples. És relativament habitual insectes que parasiten altres insectes. Doncs bé, com dèiem, coloració negra i groga, les vespes, i sortint dels insectes, tindríem la salamandra. La salamandra, no sé si n'has vist cap,
sí.
Són molt xules, a mi és un animal que em fascina, perquè és un animal molt primitiu, molt ben adaptat, vol, per reproduir-se, vol llocs amb aigua neta, amb aigua clara, fins i tot amb aigua freda. Jo he vist larves de salamandra en ple mes de desembre o de gener. Per què? Perquè la salamandra necessita que els rius i torrents portin aquesta aigua fresca, neta, i això acostuma a passar a l'hivern, després que hagi plogut tota la tardor. Llavors, quan es reprodueixen, posen les seves larves, és una espècie molt curiosa, la salamandra, perquè posen les larves directament al torrent o al toll on hi ha aquesta aigua clara. No posen ous i després de l'ou surt una larva, sinó que directament la salamandra, la que té la gestació dins d'un ou, i la larva, diguem, neix a dins de la salamandra, però surt ja formada. Molt bé, les vespes, com deia, normalment són del gènere vèspula, una molt habitual a Catalunya és la vèspula germànica. Uh-huh. I el que dèiem, aquests animals directament ja estan avisant que són perillosos i, per tant, millor no acostar-se.
Ja et veus.
Hi ha una altra, que és aquesta et sorprendrà, la marieta, normalment és la marieta 7 punts, Cochinella septempunctata. Aquesta marieta que tots veiem i que és tan bonica i que es menja els pugons i que és bona per la jardineria, doncs té un costat, diguem, fosc, que és tòxica. És a dir, si tu ets un ocell, si tu ets un altre animal o un altre insecte que intenta menjar-se una marieta, possiblement tinguis un bon mal d'estómac. I, en aquest cas, la combinació de colors és negre i vermell, que també és una combinació molt característica. Hi ha una miqueta per acabar dins d'aquest patró...
Amb un minut i mig tens per acabar.
Aposematisme, coloració aposemàtica. En aquest cas no és coloració, però sí que és una característica física, que és la de les orugues peludes.
Uh-huh.
Tu, quan veus una oruga peluda, immediatament què penses?
No la toco perquè em picarà.
Vale, doncs hi ha orugues peludes que no tenen cap mena de toxina, que no són, que no produeixen al·lèrgia, però són peludes i, per tant, ja evites el contacte. Bé, per cloure, doncs, bueno, em faltaria parlar de les plantes, ja n'hem parlat, hi ha orquídies que imiten insectes, això ja n'hem parlat en algun altre programa, hi ha fins i tot bolets que tenen aquest patró de colors, les amanites, per exemple, l'amanita muscària, que té aquests colors, aquesta combinació de vermell amb taques de color blanc, per avisar que és tòxica. Hi ha altres amanites que no avisen amb colors, que és la part complicada. Però bé, finalitzant, com s'arriba a tot això? No? Doncs és a base de milers i milers i milers d'anys de pressió evolutiva. Al llarg de l'evolució, tots els animals, tots, fins i tot nosaltres, patim certes mutacions, tenim una diversitat molt gran, fins i tot a nivell humà, no? Doncs tenim persones de diferent coloració de pell, amb diferent quantitat de melanina. Uh-huh. I això seria un exemple, no? Doncs hi ha també animals...
I ja ho hem d'anar deixant, o sigui que... L'última frase, Joan Ramon.
Vale, hi ha animals doncs, que també segueixen aquest patró. L'albinisme i el melanisme serien dos exemples d'aquestes mutacions que porten alguns animals.
Uh-huh. Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Joan Ramon, una setmana més.
A vosaltres, com sempre.
I volem acabar el programa d'avui descobrint una nova parella de gegants, Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, mira, avui aquesta secció de gegants del mar, els més gegants del mar, en què doncs, de tant en tant coneixem parelles de gegants o figures de bestiari de la nostra costa, dels pobles de la nostra costa, avui ens traslladem fins a Port de la Selva, perquè allà hi ha una parella de gegants que avui volem conèixer, i qui ens la presentarà és la Isabel Buscató, que és la tècnica de cultura de l'Ajuntament del Port de la Selva. Isabel, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, Isabel, ho dèiem, tenim aquí a Port de la Selva, hi ha una parella de gegants, doncs, que tenen molt a veure amb el mar, són força mariners, presenta'ns el Baldiri i la Neus, eh?
Sí, 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 molt, molt relacionats amb el mar i amb tota la història del Port de la Selva. De fet, tots dos el que simbolitzen són el personatge típic tradicional d'aquí del poble. Uh-huh. Que és el primer que es va fer el 2003. Tots dos gegants són del taller de Ventura i Osta de Navata, de Vint de Navata. Uh-huh. Llavors, bueno, com molts gegants d'aquesta zona, uh-huh, que ja tenen un tot especial. Llavors, és un gegant, amb el diria, és un gegant de 3 metres i mig, 45 quilos, porta una samarreta, bueno, una camisa, més que una samarreta, una camisa blanca, una faixa negra i una faldilla marrón de vellut, uh-huh, i porta una boina i porta una nansa sota el braç.
Sí.
Llavors, això el fa encara més relacionat amb la pesca i tot això. Llavors, és aquesta figura del pescador, és una figura bastant amable. Uh-huh. I llavors, la Neus la van fer quan justament en Valdiri tenia 10 anys, feia 10 anys que el trèiem.
Sí.
Llavors, per commemorar una miqueta això i per buscar-li una parella,
clar.
No? Són coses que, bueno, les coses van així.
I tant.
Doncs llavors vam buscar la Neus. La Neus, per què aquests noms? Sant Valdiri és el patró de la festa petita de Port de la Selva, que és el 20 de maig. Uh-huh. Llavors és Sant Valdiri, llavors és aquest patró, llavors la Neus és la festa, és la festivitat d'estiu, que és el 5 d'agost. Uh-huh. Llavors la Neus què simbolitzava? Doncs si Sant Valdiri era tota la vessant del poble tirant cap a mar, la Neus, aquesta economia s'havia de completar amb el treball a la terra. Uh-huh. Vull dir que és una figura que complementa això, el treball de la terra, de la vinya, de l'olivar, dels horts, amb la pesca, perquè si no simplement no se'n sortien.
Clar, molta tramuntana per aquí dalt, no? Masses dies de tramuntana.
Sí, molta tramuntana. Ara ja no tanta.
No? Ja no bufa tant?
No tant. Jo, la idea aquesta de 15 dies seguits bufant una tramuntana que no sabies on posar-te, ara si dura 2 o 3 dies ja és...
Ja és molt.
Ja dius, ostres, una altra vegada.
Bé, tot canvia, no? Tot canvia.
Tot canvia, sí.
I tant. Aquests gegants, em vau dir-hi, i la Neus, Isabel, normalment en aquest programa sempre parlem, doncs, de per on heu sortit, per on aneu, on els podem veure, però en aquest cas, lamentablement, hem dit que els gegants existeixen, eh? Però sí, no surten, no hi ha colla, no? Al darrere, Neus.
No, mira, els gegants, hi ha els gegants i que estan acompanyats normalment per dos capgrossos, sí. Aquests sí que representen figures concretes, en Luart i la Tuyes, i els hem tret durant molt temps. L'hem tret des de que els vam fer el 2003, i hem anat fent bastantes sortides, anàvem fent normalment unes 10 sortides aproximadament, t'ho dic, cada any, perquè el tema del funcionament dels gegants ja saps com va, no?, una mica,
sí.
que són les rues de... Tu fas la teva rua, la teva festa, i convides altres colles, i llavors tu vas a la festa de les altres colles. Llavors, clar, una miqueta en funció de les teves... de com és el teu poble, no? Vull dir, clar, un poble molt gran ha de portar molts gegants, però un poble petit,
amb
10 colles, diguéssim, ja t'has fet el poble.
Sí.
Llavors, normalment fèiem això, unes 10 sortides i així. On t'havíem anat? Ostres, ara fas fer memòria, no sé, havíem anat a molts llocs, com a molt proper havíem anat a Llançà, que també tenia colla, havíem anat a la Selva, havíem anat a Figueres, havíem anat a l'Escala, havíem anat a... ja més lluny havíem anat a Hostalric, havíem anat a molts llocs.
Què va passar?
Que va venir aquella cosa que ja no ens en recordem i que semblava que ens hagués de canviar la vida a tots i després no sé com ha anat això, que era el Covid.
Sí.
El Covid, què t'he de dir, no? Va ser el cop que ens va aturar, evidentment, com totes les activitats, i llavors ja després... A veure, els que portàvem la colla, jo també hi era, la colla, els que portàvem la colla, ja la mainada ja se'ns havia fet, ja no tan mainada, i bé, hi ha d'haver un canvi generacional aquí.
Clar.
Llavors, aquest canvi no s'ha fet fins ara. A veure si aquesta petita intervenció, doncs, en el teu programa, doncs ajuda una miqueta que s'animi la gent.
Oh, i tant, clar, ves per què no, eh? A vegades aquestes, els alts i baixos a les colles són habituals, aquí en el programa n'hem parlat amb moltes, i a vegades en trobem alguna que estan fluixos, altres que estan en un moment d'esplendor i tenen moltíssima gent i moltes sortides, ens expliquen que abans estaven més fotuts, ara estan millor, és a dir, que això és una cosa cíclica, ves qui no diu, d'aquí uns dies sortir un grup de gent d'aquí de Port de la Selva que digui, doncs va, ens hi animem, perquè tenim canalla, perquè som joves, per, no sé, mil motius, o perquè simplement perquè ens agrada la cultura popular catalana i ho puguem tirar endavant.
No, i és una cosa que a vegades, quan parles d'aquests temes de... És una activitat que es pot fer en família. Vull dir, no és una activitat ni per nens, ni per grans, ni... hi han de ser tots, perquè un gegant l'ha de portar un portador.
I tant.
Nosaltres, al nostre cas, com vam fer el 2003 la Neus, el 2013, a la Neus, una de les coses que volíem era que la poguessin portar les dones.
Sí.
És a dir, ja està pensat de manera que li treu 10 quilos en l'altre gegant, tot i que no és un gegant especialment pesat. Si has portat molts gegants i t'han començat a dir què pesen, hi ha alguns que són més antics i així, que porten fandilles de vellut, però de vellut d'aquell dens, pesen moltíssim.
Sí.
Llavors, una de les coses era això, no? Doncs que la Neus la poguessin portar les dones també. Llavors, és una activitat que la pots complementar amb moltes altres activitats, com per exemple les xanques. Les xanques són molt divertides. Mm. La mainada de seguida, bueno, no sé, tenen una habilitat especial que a partir de, no sé, 6-7 anys, si hi ha gent que els hi ensenya, ja de seguida tiren. Llavors també és bastant imprescindible fer un grup, fer un grupet de música, percussió amb gralla, i, que és el bàsic, no? Tot i que tothom s'ho fa a la seva manera, això, i encara que no cal ser músic, no sé com dir-ho, aquí el que es valora, jo crec, més que sigui que et surti tot fantàstic, és un altre tipus de valor. Són els valors aquests de... Tu parlaves de la tradició. No sé si està en la tradició, sinó el fet de fer una cosa en família, fer una cosa a nivell de poble, fer una mica de vida social de poble, no? Que cada vegada l'associacionisme, jo crec que pateix una miqueta aquest individualisme de la societat que cada vegada es va accentuant més, no? Mm. Llavors, els gegants és una bona opció per fomentar una miqueta tots aquests valors. I quan tu tens mainada petita, si t'interessa fomentar una mica que creixin amb una sèrie de valors com això, no? Com el fet de fer vida de poble, de mirar una miqueta pels altres, de treballar en equip, de fer... Doncs és una bona opció, els gegants, la veritat. Ui, com m'enrotllo, eh?
No, però és una gran reflexió, Isabel, i tant, perquè de fet és això, les colles geganteres són aquesta bona opció per fer germanor, per fer pinya, per fer poble... Per transmetre tots aquests valors que comentaves. Ho trobo que és una gran reflexió i molt interessant.
Bueno.
I tant, no, sí.
Com comences a posar-te en un món d'aquests que t'exigeixen hores, perquè vulguis que no has de fer hores, perquè per portar un gegant, bé, el pot portar tothom, sí, val, però ha de ballar.
Sí.
Per ballar, allò pesa. Llavors, l'has de saber portar bé, això vol dir que els portadors han de quedar uns dies concrets per poder portar el gegant bé, estable...
S'ha d'assajar, clar que sí.
No? S'ha d'assajar. Llavors, ja no dic res si hi ha un grup de música, com no s'hagi... A veure... El resultat final pot ser millor o pitjor, però has d'assajar segur, perquè si no saps on posar el dit. I després, no sé, les xanques, bueno, a part que s'ho passen pipa, com fan xanques, t'asseguro que disfruta la mainada amb això moltíssim. Ara, clar, ha d'haver-hi qui tiri del carro.
Exacte.
I tirar del carro, ja sé que és una expressió també una mica... d'una altra època, bueno, ja tinc una edat, ja ho veus.
Ja la tenim tots, cadascú tenim la nostra, Isabel.
Sí, cadascú té la seva, però falta gent que tiri del carro, sí. I llavors els altres ja s'hi apunten, llavors tu pots fer uns anys, però ha d'haver-hi algú que et rellevi, perquè si no, no... Bueno...
Tota la raó. I tant, no? Una colla gegantera són hores, són assajos, com deies. És també logística, desplaçaments, anar amunt, anar a baritzar una trobada al poble, també organitzar una festa a casa, que no sigui marxar.
Sí, organitzar la festa del poble és molt xulo, és molt divertit, perquè ja al matí, bueno, ja primer has d'haver preparat tot, després has de rebre les colles, els has d'acollir a la gent al poble, no sé com dir-ho, és xulo, és molt xulo.
És bonic, però porta feina.
Porta feina,
sí. No, sens dubte. Doncs bé, en qualsevol cas, Isabel, a veure si aquesta feina, algú s'anima doncs, a fer-la, i d'aquí poc podem estar dient que els gegants de Port de la Selva tornen a ballar pels carrers, que seria bo maco. Està molt bé que encara els tinguem, i puguem conèixer-los, sí. Però ens agradaria poder-los veure ballar.
Sí, tant. Ara els podem veure a l'oficina de turisme d'aquí del poble, desmuntats, però clar, ho xulo és que ballin i que surtin pel poble i això, i tindràs les cares d'al·lucinació dels crios, és que això ja és molt xulo.
I tant, i a veure doncs, si amb aquest temps parats, quan tornin a sortir al carrer encara serà més especial, segur, n'estic convençut.
Sí, sí, a veure.
I tant. Isabel Buscató, tècnica de cultura de l'Ajuntament de Port de la Selva, moltes gràcies per atendre'ns aquesta estona i per haver-nos explicat tan bé aquestes dues figures i el món de la cultura popular, amb tota la feina que comporta, i que per això a vegades doncs, hi ha colles que malauradament no tiren endavant, però que segur, com dèiem, tot és cíclic, i per tant d'aquí poc segur que podem estar tornant a parlar dels gegants de Port de la Selva ballant. Isabel, moltíssimes gràcies. Bona tarda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó. Lentament cintura, espatlles, malgrat la por. Fent el mort. La vida passa igual.
I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dimecres 11 de febrer del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà com cada dia, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Els esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I ser l'ombra del teu cos si et quedes si et quedes amb mi. No et puc donar riquesa, no et puc donar-t'ho tot. Puc ser el teu llarg viatge, puc ser la llum del sol si et quedes a quedes amb mi.
Quan estiguis cansada, jo et donaré repòs. Quan res no vulguis veure, t'obriré els ulls de flors. De dia, quan despertis, vull estar al teu cantó. Vull tenir les mans buides per prendre el teu amor. Quan se't les portes, jo t'obriré el balcó. Quan creguis que estàs sola, podràs cridar el meu nom si et quedes. Si et quedes amb mi.
La xarxa.
Voleu conèixer un projecte educatiu diferent de tot el que heu vist fins ara?
Veniu a la jornada de portes obertes del Montessori Palau Montgrí al carrer Sant Antoni 43 a Torroella de Montgrí el diumenge 22 de febrer.